fins al 13 de novembre. La sessió ha començat en la lectura dels delictes que se li imputen i que el fiscal general de l'Estat, vestit en la toga, ha negat.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Amb aquest apunt arribarem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Gaire que la UNESCO va decidir que el 3 de novembre es declarés Dia Internacional de les Reserves de Biosfera. De fet, avui és el quart any que se celebra després que el 2021 s'acordés dedicar una jornada d'escalendari a prendre consciència de la importància i la necessitat d'aconseguir un equilibri entre les activitats humanes i la conservació dels recursos naturals. Menorca, com sabeu, fa més de 30 anys que n'és un exemple. El moment actual que vivim, però, i les decisions que es prenguin en el present seran claus per determinar si d'aquí uns 20 o 25 anys, Menorca seguirà sent un exemple de sintonia entre el benestar de la població, el creixement de l'economia local i la gestió dels recursos naturals. Trobeu que anem pel camí correcte? Avui els hi demanarem als nostres tertulians.
Benvinguts al Dia Menorca.
És coure, és or, per qui de molta és plata, és coure.
Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Arrencam setmana, primer dilluns de novembre, dia 3, Dia Mundial del Sàndwich, Dia Internacional del Joier i el Rellotge.
Hello, no marques la hora.
Dia Internacional del Joier i del Rellotger. No, no, del Rellotge. Bé, ja també du rellotge, sa cosa. Rellotge que no ha sonat avui per molts estudiants d'una part de Menorca, perquè amb això del Halloween aquest cap de setmana i sobretot de la festivitat de Tots Sants, dissabte va ser festiu, divendres que algunes escoles van agafar festa, a Ciutadella, per exemple, avui que algunes escoles estan de festa a Mo, així que rellotges que no han sonat per molts dels estudiants de la nostra illa. Ànims, ànims, famílies, que només és un dia. Demà tornen tots a escola.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
I avui, a més, com deia, és Dia Internacional de les Reserves de Biosfera, tema que us portarà a ratllar-ne la tertúlia amb que habitualment començam setmana al Dia Menorca. Aprofitant que és el Dia de les Reserves de Biosfera, debatrem qüestions ambientals i de protecció del territori. Ho farem amb na Lola Maiques, que ja la tenim per aquí. Com estàs, Lola? I també en Salvador Botella, exsecretari general del PP de Menorca, que també el tenim aquí, i Antoni Salvador, exbatle de Ciutadella, que arriba res en un minutet. I tenim aquí ben puntual, com sempre, la nostra companya Fanny Mateu, dels Serveis Informatius. Com estàs?
Molt bon dia, molt bona
bon
setmana.
Bon dia. Com ha anat el cap de setmana? T'han fet truc o trato? T'han crit picat el timbre?
Es diu... crit o
confit.
Confit. Que l'altre dia deien, com es diu, crit o confit? Sí, sí, me'l van fer, ja ho tenim pactat amb uns amics que tenen tres criatures i venen primer, em donen els caramels, i després me'ls venen a demanar, perquè si no, no hi ha manera.
Ah, molt bé això, eh? Mira, és... ja és una producció sí. prèvia, ells t'ho diuen
sí,
tot.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i te van picar timbre molts, perquè clar, a Sant Lluís, per exemple, enguany ho tenien, em sembla que em ven ratllar aquí, molt ben organitzat realment.
No, no, no.
Tenien una carbasseta o un paperet que en la porta aquella hi
on
havia
podies...
crit, a més a més hi havia sa frase, també, crit confit. O confit.
Ah, això està bé, sí. perquè si truquen a la porta sense que tinguis ganes, jo que tinc dos cans a casa, que cada que truquen munten una escandalera.
En fi, tradicions d'aquestes que fa uns anys pensaven que no tindríem mai i que ja les tenim aquí i que a més les anem portant cap aquí i agafant també les nostres frases com aquest crit o confit que és com a mínim curiós. En fi, anem a veure les notícies de sa jornada. Aquest cap de setmana s'han acabat els vols que teníem aquí a Menorca amb moltes connexions i ja ens quedem amb els 6 que tenim per aquest hivern fins que comencin la temporada
aquí.
El mes de març, que mos comentava aquí en Santi Cintes, Carlos Cintes,
de
Mabrian, ens comentava que els que s'acaben aquest cap de setmana a França començaran també molt prest a sa temporada aquí bé.
Sí, començaran pres la temporada que ve i el que tenim de notícia turística important és que demà comença la World Travel Market, que és aquesta fira, superfira, igual que Fitur, igual que la ITB de Berlín, i que la comissió espanyola, menorquina, que hi va, diguem, de Foment del Turisme de Menorca, president, en fi, ja sabeu que van tots els representants turístics, doncs tindran fins a 25 reunions agendades i ells els que intentaran, com no, és tornar a captar l'interès del turisme britànic, que ens ha abandonat bastant en els darrers temps, i per això volen presentar Menorca aquesta vegada com una illa en la que la cultura està molt present i sobretot està present amb les galeries d'art, que això ho tenim molt clar tots els que estem aquí, que de galeries d'art no ens en falten. I avui fan una activitat, un acte previ, així, un event. A mi m'agradaria anar-hi a aquest event, perquè mira, és... Un moment, es diu... Aquest vespre fan un acte a l'edifici més sostenible de Londres, el The Gherkin. Han convidat dos artistes britànics afincats a Menorca i també hi van Shanti Gordy, per fer un poc d'ambient i de música.
Ara?
Sí,
mira
sí,
tu.
Sí, una festassa serà. Així que avui tindran la primera acte de presentació estel·lar, bastant elegant, sobre la importància de la cultura a Menorca, sobretot representada en aquestes galeries d'art. Què més tindrem per avui? Doncs han començat els bons comercials, senyores,
sí, sí,
senyors.
Segurament alguns llocs ja s'han esgotat.
A les òptiques.
A les òptiques, sí. Ses jugueteries també.
Sí?
Sí, estic segura que hi havia...
Ah, que s'atraca.
Perquè me van comentar justament des d'una de Mo que hi havia gent que demanava i que ja sabia que segur que hi hauria cua a l'hora d'obertura
no
perquè teníem
pensat,
pocs bons.
Vaja, no hi hem pensat.
Sí,
val.
Clar, ja els Reis Mags comencen a pensar.
Sí, 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 a pensar com estalvia doblers. Doncs això, són 4 bons per persona, compres 30 euros i pagues 20. No són aquells de després de la pandèmia que van ser, sí, vaja, un gust, perquè eren 200 euros, allò sí que feia
aquells,
boig.
Aquells feia, sí,
però
sí.
No està, però malament,
bueno, no està malament,
no està gens malament tampoc. I han començat ja les obres avui de Punta Prima, de la urbanització de Punta Prima, així que aquest hivern, que molts el que fèiem és que quan feia bo ens anàvem a Punta Prima a prendre el solet i a fer l'aperitiu, doncs enguany no podrà ser perquè els locals han d'estar tancats, els del passeig, perquè estan aixecant tot el terra, estan fent obres d'infraestructures, de clavegram, etc. Ja sabeu que quan plou molt a Punta Prima també es fan aquelles riuades, aquells rierols cap a la platja. I això és el que ens explica el regidor de l'Ajuntament de Sant Lluís, Jorge de Diego, sobre aquestes obres.
I mejorar así la competitividad turística de nuestros comercios. Esta pasada semana todas las pérgolas del paseo de Punta Prima han sido retiradas por los hosteleros.
Això vol dir que, a més de fer aquestes obres de baix, també li volen donar un aire més uniforme al que són els establiments, així que segur que hauran de comprar tant dels nous tots.
També.
Així que d'això parlarem
i d'altres. I de Fanny, aquesta és l'actualitat, aquesta hora del dia, n'hi haurà més a les 2:30 amb la Cristina Tomàs al capdavant. Gràcies, companya.
Gràcies,
adéu. I feliç setmana.
Adéu.
Y I l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per la resta de la jornada intervals de nuvolats que poden provocar que algunes precipitacions ocasionals i disperses. Pel que fa en els termòmetres, les temperatures oscilaran entre els 13 graus de mínima i els 21 graus de màximes. Vent bufa moderat de tramuntana, que anirà perdent força de cara a cap vespre. Les 12:14 minuts, una pausa i seguim amb la tertúlia.
Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins d'aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, d'acord.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6, a IB3. Ràdio.
Tento.
El dia Menorca, fet a casa.
Aquí som en directe, avui dilluns amb sa tertúlia, na Lola Mai, que ja la tenim aquí ben assentada. Com estàs, Lola? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Salva de Botella, com va?
Beníssim,
bon dia. Heu tingut bon cap de setmana?
Sí.
Beníssim.
A base de panellets i bunyols, que a part del truco-trato que deies vosaltres,
ens
mantenim en la tradició menorquina.
Molt bé, Salvador, clar que sí. Tu també?
Sí, jo algun dels bunyols s'ha fet. No, no, jo vaig sortir divendres, me vaig quedar sorpresa, dic, perquè ja això no sembla res.
Sí.
Dic, vull dir, una cosa és Carnestoltes i una altra cosa, ja que ho posem, pues el Halloween este, però era un poc sin sentit per al meu parer, eh?
Era un poc sense sentit,
jo
sí,
crec que és sensatiu, sí.
Era una espècie, jo vaig veure molta gent disfressada normal, que dius, vam, no és de coses terrorífiques, és una mescla entre carnaval, bé, sí. Tradicions d'aquestes que mos arriben de lluny.
Però és que la reflexió és que la gent ha d'anar de fita en fita, de celebració en celebració. Sembla ser que tenir un mes o dos mesos de normalitat sembla que va contra natura i la gent necessita coses a curt plaç que el reactivin. No ho cap d'entendre, francament. Però...
Toni Salvador, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Com
bon
ha anat el cap de setmana per Ciutadella? Hi ha hagut panellets i hi ha hagut Halloween, aquestes mescles
no,
estranyes
bueno,
d'avui dia?
A Ciutadella, majoritàriament, la gent el que fa són bunyols.
Bunyols, beníssim.
Sí, amb bunyols, bunyols de tots sants. Ni panellets no se'n solen fer per aquí. I Halloween, no sé si... Jo no he vist ningú, temors jo no surt al vespre, però això són... coses imposades de fora que jo no m'agraden gaire, sincerament.
Sí, són els més petits els que acostumen a xalar en aquestes festivitats que s'entremesclen amb les tradicions d'aquí, amb les tradicions d'altres bandes, en aquesta societat que tenim on ja tenim un poc de tots els països. Bé, començant la tertúlia d'actualitat. Avui és Dia Internacional de les Reserves de la Biosfera. La vull enfocar un poc en aquesta qüestió mediambiental, però volia posar, abans de tot, una notícia que s'hem conegut fa uns minuts a la dimissió de, bueno, fa una estona ja, però la dimissió de Carlos Mazón, que justament és l'actualitat d'avui dilluns, quan hem arrencat la setmana i la jornada, amb aquesta notícia, aquesta dimissió de Carlos Mazón, president de la Generalitat.
Aquest anunci de dimissió.
Aquest anunci de dimissió, correcte, en la que diu que ja no pot més. Com ho veus tot plegat? Vam.
Bueno, amb aquest home és l'estiu més cara que he vist en molts anys. O sigui, avui donava la impressió de que en lloc de les 228 víctimes, aquí el que hi havia era una víctima, que era ell. I això m'ha semblat penós. O sigui, ha reconegut algun error. Bueno, vull dir, anem a veure. Aquest home ha canviat de versió 7 o 8 vegades, està, diguem, mentides... contínuament, i continua, diguem, mentida. La responsabilitat és dels altres, no et seua, i ha estat una compareixència penosa. Ha anunciat una dimissió que no ha dimitit, amb el sentit de que no ha pres cap decisió, no ha convocat eleccions, estem ara a l'espera del que PP i Vox fagin en aquella comunitat, i... estic segur que jo no ho he seguit massa avui matí perquè he anat de bonus de consell d'aquest.
Dels bonus.
Vinga, consum!
Ja t'has gastat els teus, eh?
Exacte, ja m'he gastat els meus. Ho dic més que res perquè no sé quines reaccions, però estic segur que les víctimes deuen estar un llant que se'ls endú amb aquest tio, perquè no ha satisfet cap expectativa. Ni... O sigui, ja t'ho dic, el que m'ha donat impressió és que la víctima ha estat ell, i no els altres. I, com sempre, pel que he sentit a primera hora, donant-se culpa en el govern central, en el PSOE, etcètera, etcètera. Bueno, aquí hi ha hagut unes irresponsabilitats majors. Aquest home ningú sap encara què va passar exactament en aquell moment i on va estar a l'hora que va estar desaparegut. Ha dit que es havia equivocat perquè havia d'haver desistit de l'agenda, quan aquest dinar que tenien al Ventorro no estava a l'agenda. Vull dir, bueno, un embustero de primera línia.
Vull dir,
penós.
Bueno, jo crec que això era una crònica d'una mort anunciada, vull dir, perquè la situació era insostenible, tant per ell personalment com pel Partit Popular, i per tant, en aquest moment, independentment de les qualificacions que pugui fer en Toni, certament el que està clar és que el senyor Mazón no va tenir una actuació afortunada, i després, al llarg d'aquest any, les seves actuacions, contradiccions i demés ho han anat acabant de complicar encara més i ferint pues, profundament a les familiars afectats de les 200 víctimes que hi va haver de conseqüència de la dana. Hi ha que recordar, a més d'això, que el senyor Mazón tenia un problema afegit a nivell d'ordre intern dins del Partit Popular, perquè gràcies a la seva actuació precipitada quan va guanyar, però per majoria relativa a les eleccions autonòmiques, i va pactar amb Vox sense comandar ni a Déu ni a Maria Santíssima ni a l'autoritat suprema de Madrid, va provocar s'entrega i el rosari d'entregues de pactes del PP amb Vox que van ocasionar la convocatòria del senyor Sánchez posteriorment a unes eleccions anticipades que li va saber donar la volta fruit del fantasma que havien a la dreta quan si es véssim mantingut amb una actitud molt més prudenta i a veure quines solucions, però probablement les coses, la història hauria anat per una altra banda.
i ell en va ser conseqüent també d'això. Per tant, tenia una doble responsabilitat en aquest sentit, i per tant dic que la seva situació era insostenible, i per tant en aquest moment a on estem? Pues, òbviament estem en que ell ha dit que dimitirà, està clar que dimitirà, ara es tracta de veure quina és la solució que se li dona que sigui millora. La proposta que volen els representants polítics del Partit Popular de la Comunitat Valenciana és el president de la Diputació, no sé de si és de València o de Bont, però que resulta que no és diputat i per tant no pot ser candidat. Des de Madrid sembla que volen posar o proposar a l'alcaldessa de València, que és qui tindria més chance, per dir-ho d'alguna manera, però que té el hàndicap de que posa en perill l'alcaldia de València per una altra banda. I, per tant, davant d'això hi ha l'oportunisme del Partit Socialista que demana, lògicament, unes eleccions anticipades, perquè en aquest moment el Partit Popular a la Comunitat Valenciana pues, està en un moment de feblesa i probablement hi podrien treure tada. Veurem com acaben de desenvolupar la situació. Jo dut de que hi hagi eleccions anticipades, francament.
Avui a les 7 d'escavespre hi ha una concentració a València després d'aquesta compareixença, d'aquesta dimissió, anunci de dimissió a la plaça de la Verge de València, la menorquina valenciana, periodista, Lola Maiques, vam.
A veure, segur que no som molt original i ja algú ho ha dit, tard i malament. Vull dir, jo lo d'aquesta persona i lo del Partit Popular en aquest cas en concret, en aquesta crisi monumental a nivell humà i a nivell polític també, no ho he entès en cap moment. O sigui, recorde quan va passar tot inicialment, que jo no entenia perquè ell és el president, però se suposa que té un equip, que per cert he llegit que no, ningú no era valencià i que a lo millor això havia pogut influir, que no... És que, com passa aquí, a lo millor en Ciutadella i Mó, pues València, Castellón, Alicante, també cada província és un món, aquest tio era molt de, pues, de la província d'Alacant, i bueno, hi ha gent que li havia retret, que precisament a lo millor la sensibilitat a l'hora d'abordar aquesta crisi podia tenir a veure en que no eren valencians. No crec que sigui així, però sí que és cert que jo crec que les coses canvien molt quan tu fas una passa endavant estranya, com jo crec que ja ho he comentat alguna vegada, aquest tio tenia que haver sortit dient m'he equivocat, ja veurem per què m'he equivocat, però jo no estava on havia d'estar, o sigui, a l'hora que ell seia a la taula, Utiel estava completament anegat, ja s'havia mort alguna persona, no té sentit, ni que esté en l'agenda ni que no esté en l'agenda, no estaves on havies d'estar, i punt. Pues surts directament la primera nit dient no estava on tenia que estar, i punt, i me'n vaig, i me quedé aquí per ajudar a lo que sigui, però ja des del meu... I canvia la perspectiva. La investigació se fa d'una altra manera, les famílies s'ho prenen d'una altra manera, tot és d'una altra manera. En tant de patiment, afegir el patiment de tenir a una persona que no ha donat la talla, ahir no té sentit, aquest tio ho ha fet fatal, jo crec que fatal. Me diu, me sap greu lo de tio, però és que és veritat, vull dir, aquest... No, jo no ho he entès des del primer moment... Era tan... Sé que políticament no se fan aquestes coses, però per què no se'n fan? Per què no surts la primera nit dient no estava on tenia que estar? Culpa invigilando, que se diu en latín. Vull dir, que me da igual que no estaves perquè no sabies ni la EMEN, que no, que tu eres el president i havies d'estar al cada banda jo, i no estaves, doncs el mateix dia te'n vas a ta casa.
Sí, el problema és que a Espanya, com va dir en Camilo José Cela, resistir és vencer. I probablement el tio va pensar, jo resistiré, m'aguantaré, i el temps tot ho cura i veurem què passa. I a més, hi entrem aquí, que també hi hauria que dir-ho. És a dir, jo crec que el senyor Mazón ho ha fet fatal, el Partit Popular tampoc no ha estat encertat, però tampoc no han de resumir totes les culpes. El govern central tampoc ha estat a l'altura. Vull recordar aquí, si necessiten ajuda que la piden, i ara en Toni dirà que està tret de context la frase i tot el que sabem de cada vegada, però és tota la classe política, tots els governants que no han estat a l'altura, uns i altres. I tots haurien d'assumir la seva responsabilitat.
Completament d'acord. A més, s'han instal·lat, a mi me dona molta feredat, aquesta història de la competència, a mi és que no m'agrada, vull dir, és que és competent, però que a la gent li dona igual de que sigui la competència. Tenim tres estructures o quatre estructures administratives i de govern per a que estigueu coordinats i integrats, no per a que quan passen coses sigui, no, és que la competència era de tal, però a mi se m'ha mort ma mare i a mi si la competència de pitjar el botonet és de el govern, encara dona més vergonya el que tu estàs dient. O sigui, ho van fer malament perquè ningú no va mirar el que estava passant. Estava fent com ara. No s'està pensant en realment una assumpció de culpes, un ho hem fet malament, què podem aprendre. No, estem pensant en jo no hice perquè l'altre no hizo, perquè tal, i si hacía esto aquellos aprovechaban. Pues com ara, les lectures que estem fent ara. Que si hi ha eleccions, les famílies. Pues si este tío se queda cobrando su sueldo. Su sueldo y con su trabajo, encara que sigui com a diputat, a la família segur que el diran, però aquest tio que és un incompetent, de molt li tinc que estar pagant jo el sou. Una persona a la privada, inclús en algunes empreses públiques, fa una cosa d'aquestes i se'n va al carrer. I aquí en Espanya aquestes coses no passen.
No, i és que, a més, en les normes que hi ha a València, que no es dona, per exemple, a Balears, quan es convoquin eleccions, diríem, haurà acabat la legislatura i, per tant, tindrà 15 anys de sou de president de la comunitat, pagat per tots.
Però que són dos anys, vaig sentir ahir per la tele.
No, dos anys si no acaba la legislatura.
Sí, exacte.
Però són 15 si l'acaba.
Si l'acaba.
O sigui, si es convoquen eleccions, són 15 anys. 15 anys. I de sou del president que cobra més que el president del govern. En dos assessors i un xòfer. Això, 15 anys. Vull dir, una vergonya. I ara, amb el supòsit de que no convoqui eleccions, queda com a diputat, per tant, mantén-se aforament, vull dir, segur, i amb el sou, evident, de diputat. I serien dos anys amb el supòsit de que no acabés la legislatura, que són els dos anys de paro que té, com aquell qui diu, qualsevol comunitat, és veritat? Vull dir, però, bueno, a part d'això, el tema es ve que hi ha hagut falls de per totes les bandes, però hi ha falls molt més grossos uns que els altres. La UME ja va intervenir prest. A l'AEMET, al matí, ja havia posat l'avís vermell. O sigui, no basta dir que el govern central tampoc va estar a l'altura. Es veu que podia haver fet més coses, segurament haguera pogut fer més coses. I es veu el que diu una Maike, que en el sentit de que amb el rotllo de les competències, tu, qui té les competències i no te té, i per tant ha de demanar diríem, que els altres l'ajudin i tot el que cuento, això no fa més que enterborir la situació. Però clar, com que el problema no ve només d'aquest fet, ve del fet, sobretot, de que aquell avís que havia d'avisar la població es va fer a les 8 i pico, quan aquest avís, per culpa de que Mazón no estava allà i, per tant, no va donar el beneplàcit a donar aquest avís, no va sortir l'avís a les 4 o les 5 del capvespre, que és quan hi eren pogut salvar bastantes vides.
Toni, però,
a tot el rotllo...
Perdona que t'interrompes, o sigui, tu creus que verdaderament el president és la persona qualificada per determinar si s'ha de passar o no s'ha de passar un avís d'emergència?
No.
És un desastre, allò, si és així.
No.
Hi ha un tècnic, ho hem de dir exactament.
Salvador, no és el president, però de la manera que es van desenvolupar els fets, si inútil que tenia en el CECOPI, no sé què nom, Plana, Estroques, o Plana, no.
Prada, Salomé Prada.
Aquest inútil va esperar que ell li digués, vale, tira endavant l'avís. Està demostrat perquè quan ell va arribar, al cap d'un moment va aparèixer l'avís. O sigui, i per què no va aparèixer l'avís quan se xerrava a les 4 o les 5 del capvespre? Perquè no hi havia manera d'entrar en contacte amb ell per donar l'avís. I això ha estat un dels problemes principals pels quals hi ha hagut molt de morts. Perquè hi hagués hagut aquest avís de dir vostès no baixin a Saturranis, vostès pugin en els pisos, etc. Es que ha salvat bastanta gent. I això és així. I això és el que dirimirà la jutja en aquest cas. Ell és evident que responsabilitats penals de moment no en té. És evident. Té una responsabilitat política. La seva vida judicial està per veure, perquè ell no és el responsable, evidentment. Però sí que hi ha hagut aquí una sèrie de negligències uns pels altres que han donat aquesta situació desesperada i tant negativa per la gent. Això és així.
Jo crec que van fallar tots, també, vull dir, com a societat, per dir-ho d'alguna manera, i crec que aquesta seria la lectura i crec que és el temps que hem perdut. En el temps que estem intentant desbrinar què feia aquest home quan se li estaven morint 229 conveïns, no estem posant-nos les piles per precisament qui està al comandament d'una emergència, si la decisió, encara que el tècnic és el que la pot prendre, necessita el vistiplau del polític, el polític ha d'estar ahí des del primer minut, encara que se vaya a la serrania de Cuenca o no sé què, però és que estic, torne a repetir-ho. Aquell matí la Universitat Politècnica i la Universitat de València va suspendre classes primer i després tota l'activitat en la universitat. Aquesta informació, si la tenia un balde del Partit Popular, no recordo el poble de la Comunitat Valenciana, que era aquest Gestalgar. A primera del matí d'aquell dia, ell mateixa va decidir que suspenia les classes. I l'home, un any després, recordava superemocionat que pensava que havia salvat moltes vides, perquè eren 400 nanos del seu poble i altres pobles de la contorna que no havien anat a classe, més també els pares que van i els recullen i els porten. Si això la gent individualment per això ho estava fent, la Generalitat per què no ho havia fet? Que és el que jo mai he aconseguit entendre. És que no avisaron. A veure, per què uns van prendre una decisió, una informació, i vosaltres no la vau prendre? I si el problema és que tenim supeditat als tècnics al criteri polític, que això igual és que ho hem de revisar i està malament, no pots estar per ahí. És que a migdia Utiel estava anegat, i per a qui no conegui la Comunitat Valenciana, jo li dic que Utiel és Comunitat Valenciana, que està pegada a Cuenca, no dic jo que no, però continua sent la Comunitat Valenciana. Tenies desbordat el Magre i te'n vas per ahí? És que no ho entenc. I això és el que ningú no ha entès en cap moment. I estar un any discutint això en comptes de revisem bé què és el que va fallar i com podem millorar la coordinació entre agència de meteorologia, els barrancos, els bomberos forestals, és el que hauríem d'estar fent. I jo no tinc molt clar si ho hem fet. Si hem revisat els protocols i hem decidit ja com anem a fer perquè la gent sàpiga el que ha de fer. Perquè, a més, avisos. N'hi ha pobles que van avisar que la gent baixa a per els cotxos. Clar, és que dius, damunt, l'avís que me donen...
Alguna cosa han après, perquè ara, darrerament, no, sí, cada vegada que hi ha hagut una cosa, hi ha hagut avisos. Hi ha hagut...
El problema, Toni, no sé si era la tertúlia que tu hi eres o no, el problema sí que també caim amb un excés d'avisos que farà que un moment donat la societat en passi dels mateixos. És a dir, els avisos han de ser justos i necessaris d'acord amb els criteris tècnics que s'han d'establir per part de les persones competentes. Perquè, si no, l'altre dia vaig anar a una conferència on un professor precisament deia no, és que ara a qualsevol cosa els alumnes ja no poden venir a classe, perquè tot d'una també mos cobrim aquí les esquenes tot.
Però això, hi ha tècnics que diuen
efectivament,
que s'ha vist rojo,
hi ha d'haver un criteri,
això
és. Clar, però jo per exemple, com persona que molt de temps vinculada a comunicació, persona que està... Avisos vermells no n'hi han tants. De grocs i de taronja, un darrere de l'altre. Quan algú te diu vermell, que és amb risc per a la vida, és ahir quan t'has de suspendre classes, desplaçament...
A Eivissa n'hi va haver i hi va haver avís.
I això sí que ho anem aprenent. Jo crec que és veritat. I, per exemple, pues una cosa tan clara com evitar els desplaçaments. Després la gent fa el que fa. Però si tu a la gent li dius, en aquesta situació, evita el desplaçament, òbviament el que ha d'anar a fer feina, pues anirà a fer feina. Però el que se n'anava al de Caldón a comprar-se unes bambes, pues igual diu, aniré demà. Aquestes coses, per això dic que com a societat a lo millor tenim també que començar a aprendre a funcionar en crisi d'aquestes característiques i ser una miqueta també responsables. No us acosteu als penya-segats perquè tenim fenòmenos costeros nivell naranja, nivell rojo, i tots mon anem a veure la mar, lo rebolicada que està.
I posau en prioritat la vida personal, que no els béns mobles, els béns físics, que tots són substituïbles, ja sigui un cotxe o una casa en un moment donat.
Però bueno, com que, ja dic, allí en la zona cero no estava plovent, pues la consigna, bajen ustedes y saquen los coches de sus garajes. Pues ja han d'aprendre el que tu dius. Això ja no pot ser una consigna quan hi hagi una amenaça d'aquestes característiques.
Que, per desgràcia, cada vegada seran més habituals, perquè la climatologia et sequiàs.
És just el que anava a dir. No estem acostumats, així com d'altres països, altres parts del món, estan molt acostumats a tenir uns protocols i unes reaccions, uns serveis d'emergència a punt per fenòmens adversos de climatologia, huracans, fenòmens que aquí no tenim. Nosaltres no estem acostumats, per tant, estem creant justament tota aquesta posada en marxa i aquesta consciència amb el canvi climàtic.
climàtic. Que hi hagi gent que el neguin, el canvi climàtic, és evident que té, que té aquesta conseqüència. Mira tu ara el que ha passat a Haití i en aquests puestos, que ha superat inclús el que es preveia.
Sí, sí.
Vull dir que estan mai vist el que ha passat. O sigui que han d'anar molt alerta cada vegada més, així de clar.
I tenir en compte que els efectes d'un fenomen advers, d'una meteorologia, d'unes fortes pluges, d'unes ventades, té conseqüències i que pot ser molt perillós. Per tant, hem de prendre totes aquestes mesures que ens puguin indicar els avisos.
Crec que també valdria la pena fer una reflexió. Ho comentaré d'una altra manera, però és bé. Es diu que no hi ha millor medicina que la preventiva, que és molt més econòmica, que no la... Després, doncs exactament igual aquí. Si es hagués invertit una dècima part del que es tenia que invertir en mesures per solucionar possibles problemes, seria infinitament superior en el problema que hi haurà que pagar ara per revertir la situació de totes les indemnitzacions i infraestructures que s'han malmès, no? Per tant, és fonamental la prevenció tant humana com també d'infraestructures i preveure les coses i invertir en aquest tema.
Avui se celebra el Dia Internacional de les Reserves de la Biosfera. Just fa 4 anys que es va fer marcant els calendaris, dia 3 de novembre. Al món n'hi ha 400, entre elles la de Menorca, declarada, com bé sabeu, el 8 d'octubre de 1993, un reconeixement que atorga l'alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni del passatge aquí a Menorca. Penseu que després de 3 dècades hem sapigut, estem marcant ara, perquè clar, ho hem sapigut fer, però queda molt camí per fer. Estem en un moment de molt de canvi, ho hem sapigut fer, Lola fa cares, ho hem sapigut fer.
A veure, jo el que estava comentant ara en Salvador de les inversions i les infraestructures. Jo només me vaig, per exemple, a cada volta que plou aquí en Mahó. Com es posa el port? Perquè la gestió de residus i de l'aigua que fem és un horror. Seguint dependent mogolló de combustibles fòssils per a la nostra energia. Tema de residus, anem com anem. Jo no tinc molt clar, realment, excepte la part que pugui tenir a veure en el manteniment de l'activitat rural i el manteniment del paisatge rural, que el mèrit jo crec que el té bàsicament el que està allí, el pagès que està en el camp perquè ja li interessa, ens queda moltíssim per fer. A mi, jo tinc molt la sensació de que aquestes declaracions es queden molt en el paper i que no mos ho creguem perquè, sobretot, no volem invertir a llarg termini. Vull dir, tu vols fer un canvi en la política d'aigua, en la política de mobilitat, que tot això ha de veure una mica en la reserva de biosfera, te ho has de plantejar a 25 anys vista. No faràs tot de colp, ho hauràs de fer molt a poc, però és que cada cop tenim damunt de la taula projectes que estan desdiguent tot el tema de la reserva de biosfera. Jo no tinc molt clar, i duc molt poc de temps en Menorca vivint, que siguem molt modèlics en aquest sentit.
Si ens haguessin de donar avui aquesta declaració de reserva de biosfera, ens la donarien? Què creieu?
Bueno, ja el primer de tot que tinc que dir és que la reserva de biosfera la va gestionar, no diré que sigui un mèrit, perquè és un mèrit de tot Menorca, un govern del Partit Popular presidit per en Joan Huguet, cosa que qualcú no s'ho creuria, però és així, no? I a pesar de tots els condicionants negatius que pugui tenir la gestió més o manco deficitària, crec que mos ha portat moltíssim, mos ha portat un segell de qualitat mediambiental que mos diferencia de molts altres indrets i mos ha vinculat a una forma d'actuar que molt probablement, si no haguessin tingut aquesta declaració de reserva de biosfera, molt probablement mos haurien passat pel forro. Per tant, està clar que mos ha condicionat per bé. Que és millorable? Sens dubte que sí. Però perquè sigui millorable, tenim un problema, que és el problema que té qualsevol decisió política en democràcia, que les democràcies s'aprenen mesures a curt plaç perquè no són capaços de consensuar, com ja han dit altres vegades aquí, un PTI, un pla d'infraestructures, i mentre no superem el cortoplacisme i neguem a projectes a llarg plaç pactats per unes i altres forces polítiques que sobrepassin el període d'un o dos legislatures o mandats electorals serà impossible, perquè el que estem fent, ja ho he dit reiteradament, és un pas per l'avant i un pas per atràs cada vegada, fent i desfent, i això és el que és impossible. Per tant, es fa necessari més que mai que una comissió, i crec que hi ha una iniciativa en aquest sentit, que crec que pot ser molt positiva, de gent que estigui fora de sa melea, de sa lluita política, comenci a fer feina per esbrinar un camí que possibiliti consensos amples de llarg plaç i que quasi aquesta agrupació, aquests col·lectius, tinguin tanta força moral que puguin imposar aquesta solució a les diferents forces polítiques que se miren més que res per la visió a curt, a plaç de 4 anys, però sobretot aconseguir el govern del Consell Insular i la Comunitat Autònoma.
Toni.
Jo crec, bueno, la reserva de la biosfera té dues vertents. Una vertent era la vertent real de que ens creguéssim que això podia ser una reserva de biosfera perquè teníem unes característiques que no tenien altres indrets, sobretot a Balears, en el cas de Mallorca i tal, i que Menorca havia conservat molt millor la seva natura, les seues coses, tenia la bufera d'esgrau, tenia una sèrie de coses que donaven aquesta possibilitat de reserva de biosfera. I altres empraven aquesta reserva de biosfera com un marxant motorístic, i això era molt, molt fetut. O sigui, vendre Menorca com una reserva de biosfera perquè pugui venir un altre tipus de turisme. Això és lleig, és flac. O sigui, jo estic amb el que comentàveu abans. O sigui, la reserva de biosfera s'ha de fer cada dia i s'ha de, programar en temps i en anys, amb inversions que no se fan. O sigui, per exemple, tot el que fa referència al tema aigua té molt malament amb el tema d'aigua. Amb el tema d'epuració, igual. Les depuradores no depuren, no serveix ni aigua, l'aigua no serveix ni per regar. Vull dir que ja és el màxim. Tens un depurador i al final s'ha de tirar a la mà l'aigua depurada, que no serveix. O sigui, totes aquestes coses que configuren o haurien de configurar una reserva de la biosfera estan tan mal fetes que quasi perilla la reserva, perquè realment no feim prou cosa perquè seguim una reserva de biosfera. El tema dels residus, igual. O sigui, jo crec que amb això, com que són inversions que no se veuen, o sigui, són inversions que no tenen, com aquell qui diu, una projecció política de cara a unes eleccions...
No tenen rèdit polític.
No tenen rèdit polític, perquè, clar, si inverteixes, són pous sense fons, són pous sense fons, i, per tant, allà hi pots dedicar tot el que tu vulguis, però el que interessa és, si realment mostrem que som una reserva de biosfera, hem de ser conseqüents amb això. Hem de ser conseqüències amb el que deia antes de Maite, amb el tema de les reserves fòssils. Què?
No, Lola.
Lola, però Lola Maikes.
Maikes, exacte. Maikes.
Sí, però sí. Nom Lola. Sí.
Espera que m'acabo l'auricular ara. I per tant, vull dir, tot això ho tenim que dur a un nivell real cada dia. I després veiem que moltes vegades, quan apareixen coses com el PTI, vull dir, van en contra de coses de la reserva de biosfera, segons quines coses. O com ara veiem, per exemple, la nova llei aquesta agrària que el govern balear s'ha tret de dit la màniga, que va també en contra de la reserva de biosfera. Vull dir, no som conseqüents amb això, no som conseqüents. I, per tant, el nivell turístic, per exemple, jo crec que el creixement turístic ha de ser un creixement zero. O sigui, no dic que, no que el que hi hagi no hagi de funcionar. Sí, ha de funcionar. Però ja no ens hem de plantejar que cresqui. No ha de créixer. Hem de tenir el que tenim, si amb això, creiem i creiem. Però si no, si cada dia o ampliant passes turístiques, no fem inversions en aigua, no fem inversions en depuració, etc, això en 4 dies m'ho llevaran.
Justament a Ciutadella heu tingut ara...
Mira't la bufera d'esgrau, enguany, que no tenia aigua per, per subsistir, o sigui, està fatal.
A Ciutadella heu tingut un exemple, Toni, aquests darrers dies, la setmana passada, aquesta Marina Seca, aquest projecte de Marina Seca Cal en Busquets, que és un poc aquesta representació de cap a quina Menorca volem caminar.
Exacte.
Els que diuen
això,
que sí,
no, que Menorca, que
Marina
volem.
Seca, els que diuen que no, preservació de territori, creixement de nàutica, turisme i conservar el territori. Per... És un dels, de tants
quan
exemples
no
que anem tenint
ni
aquí a Menorca.
Perquè... pot ser la embrancida que a lo millor va tenir en un moment determinat en la societat menorquina, en aquest cas impulsada pel Partit Popular.
No va estar impulsada pel Partit Popular.
Bueno, o sea, si...
El Partit Popular, al final, la va aprovar ell, però això venia d'antes. Ojo, en Salvador Botella m'ho ha colat Nuguet, però bueno, no vull dir res.
Vale, m'he expressat jo. Venia d'antes, venia d'abans, s'aprova quan està el Partit Popular, després se tira després se tira el Partit Socialista 20 anys governant amb la declaració de reserva de biosfera i no la impulsa com cal. Vull dir, què passa?
Sí,
que
correcte. No va ser capaç ni de fer el reglament.
Pues això dic, que aquesta embrancida de la societat en qui estigués a nivell polític no es continua. Clar, quan se tramita una llei com aquesta que estiguem dient de la llei agrària, tenim un Parlament meravellós, autonòmic, amb diputats de totes les illes, i els nostres parlamentaris no són a lo millor capaços de fer un bloc i dir això a Menorca no va.
Aquests això no blocs, ho fan mai.
Pues molt
no
bé, pues no sé per què tenim un Parlament autonòmic.
En la
disciplina
de partit que tenen dins d'escap aquesta gent, no ho fan mai.
Perquè no, Menorca, no, vull dir, no mos creguem, i això tot l'espectre polític, aquesta singularitat com per incorporar-la en el dia a dia, des de la part legislativa a la execució, a la gestió, a la planificació d'infraestructures, i per això és per lo que jo deia, que sí, que queda molt bonico i logo és una preciositat, però després mos ho hem de creure. I jo crec que no mos ho hem cregut.
Segons la darrera enquesta de l'Institut Balear d'Estudis Socials, que ha analitzat justament el futur de Menorca, claveus els temes que preocupen en aquests moments a la societat? Habitatge, aigua, clima, energia, mobilitat. Són temes tan grossos i estem parlant d'un tot, pràcticament, no? S'ha de posar un topall en els preus per aconseguir un parc estable de lloguer assequible? S'ha d'acabar amb el lloguer turístic i treure les cases il·legals i posar-les a l'associació Vitur? Me deia, bueno, i aquestes cases que ha tret amb Airbnb es posaran en el lloguer per tots anys? S'han de reduir els cotxes? El 80% diuen que sí. El 88% d'encastats per l'IBEX volen reduir el lloguer turístic. El 72% eliminar les embarcacions, una desestacionalització real. El 90% dels menorquins recolzen ser renovables si no hi ha impacte paisatgístic, però justament avui també coneixíem que hi ha un grup de veïns de Mo i Es Mercadal que estan impulsant una plataforma contra la construcció de grans parcs solars en sòl rústic, i des del GOP també presenten al·legacions, com deia Antoni Rellanta, bé, hi ha tantes coses, la llei agrària del govern balear, perquè diuen que afavorir activitats econòmiques alternatives fa perillar el camp. Moltes qüestions que tenim damunt de la taula per dibuixar Menorca en els propers anys.
Que ho ha dit en Salvador, això necessita una comissió d'experts, apolítics, entre cometes lo de apolítics, que fixin uns criteris que es consensuïn en tota la calma possible i decidim la reserva de la biosfera és compatible, sí o no, amb tant part de vehicles. Sí? No. Per ahí anem. El transport públic, encara que sigui deficitari, l'hem de promocionar perquè és compatible amb la reserva i amb la Menorca que volem en un futur? Sí, tirem per ahí. Però si no fas aquesta reflexió acurada, apartidista, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que és molt, molt complicat avançar, perquè si no és el que diu també Salvador, una passa endavant i tres endarrere.
I tot això afegit amb un problema econòmic fonamental.
Exacte, sí.
Que és el problema de que Menorca en aquest moment té un monocultiu i depenem únicament del turisme. Menorca fa 50 o 60 anys, o 70, no vull dir una... Era l'única illa de Balears que tenia els tres sectors, primari, secundari i terciari, agricultura, indústria i turisme i comerç. Desgraciadament, han malmès el sector primari i secundari i ara tenim una dependència total i absoluta del turisme. Estan molt bé totes aquestes mesures, però mentrestant, els 90.000 habitants de Menorca, ja no diré menorquins, tots menorquins, vale. Més els que hi hagin, han de viure, i perquè hi hagi viure, hi ha de donar algun sistema. I està clar en aquests moments que el camp no és solució, perquè el camp viu a base de les ajudes, sinó i estem en compte de que hi hagi qualsevol possibilitat de compatibilitzar-ho amb altres activitats, perquè llavors creiem que es pot malmetre o es fer un ús espuri de lo que seria el tema del camp. El sector industrial, Mallepes Capell, davant dels quatre industrials que hi ha damunt Menorca, però Europa ja s'encarrega de que no puguem desenvolupar indústria perquè no volen que Balears i que Espanya sigui una potència industrial, i per tant caimen el monocultiu turístic. I per tant, tenc que dir que Reserva de Biosfera no em pot no ser d'emprar com a excusa, com altres molts fan, per anar en compte de tot el sector turístic, perquè és plenament compatible, i a moltes altres reserves de biosfera està el que s'ha de fer un sector turístic ben gestionat i en respecte en el medi ambient. I això és possible, però és possible a llarg plaç, en consens i en voluntat, no en cortoplacismo, que és on estem avui en dia.
Clar, no té res a veure quan es va gestionar la Menorca Reserva de Biosfera fa 30 anys amb la societat que teníem, amb aquesta indústria tan important, com estem a dia d'avui, en el que s'ha de repensar tot un poc. Per això la pregunta és, ens la donarien a dia d'avui? Perquè tot això s'ha d'anar actualitzant i la societat i l'economia d'avui, 3 de novembre del 2025, no té res a veure amb aquell moment.
Pues jo no sé si m'ho donarien o no, però si Menorca fa 25 anys enrere estava diferenciada d'un Mallorca o d'un Eivissa, avui hi continuem estant.
S'ha fet un camí.
I, a més, els altres també l'han fet amb un camí invers, encara. Per tant, les diferències encara són més grans. Per tant, hi hauria motius per lluitar-ho i defensar-ho. Però això tampoc no ens ha servit per excusa per pensar que no se poden quedar més infraestructures que són necessàries.
Toni.
Sí, no, bueno, no se repetir una mica el que dèiem, es va, vull dir... en general, i al marge de les idees polítiques que cadascú té, el concepte global i general de que Menorca és diferent a les altres illes i des de fa temps, i ho continua sent, ho volem tots, però això, quan tu has llegit tantes les estadístiques, i has dit, això un 70%, allà un 80%, fixa-t'hi que estàs dient que tant gent d'un sentit de dretes com d'esquerres, com de qui on sigui, està d'acord amb una sèrie de coses. El problema és que a l'hora de els polítics, a l'hora de posar damunt la taula aquestes coses, és quan no se posen d'acord, perquè la societat està d'acord. O sigui, és curiós que concepte, que la societat, tots volem Menorca com a reserva de la biosfera, la volem protegir, no la volem de... Però a l'hora de posar-ho en pràctica, els partits polítics, després... No estan en la línia. O sigui, no, hi ha una manca de consens, diríem, polític, ja amb aquesta i amb altres coses, que no s'acaba de comprendre quan la societat sí que el té, aquest consens.
Sí, Toni, però aquest consens hi és, però tu espera que vengui una possible crisi, que com cícliques que són, arribarà més prest o més tard, i hi hagi una altra vegada manques de llocs de feina i gent que té problemes per arribar a final de mes, i veurem com baraten automàticament les prioritats de la gent per altra banda.
Per Salvador, ara tu estàs dient com si jo no estigui a favor del sector turístic.
No, jo hi estic
a favor. No tens res en contra del sector turístic. Jo l'únic que dic és que s'ha de dimensionar. Vull dir, el sector turístic no ha de créixer, ha de viure, per això, així, com el tenim muntat, no, vull dir, no tot es pot basar en el creixement, no només el turisme, sinó tot. Aquest error que feim sempre de creixement, és una equivocació. Vull dir, el que hi ha que fer és manteniment de les infraestructures que se tenen i millorar-les perquè, diríem, l'oferta que faguem sigui de qualitat i a la vegada respectuosa amb el medi ambient.
Se m'ho ha acabat el temps. Salvador, una paraula.
No, perquè no me basta amb una altra tertúlia en aquest moment.
Ai, bueno, ja imagino que el rebatries, ara em surt ni la paraula ja, en Antoni Salvador. Moltes gràcies, Lola, Salvador, Toni,
gràcies.
Una forta abraçada, feliç setmana, adeu. Igualment.
Adeu. El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella. Mariona
Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca.
Darrer minut del programa per recomanar-vos que avui aneu a les 7 d'escavespre en el hall de l'Auditori de Ferreries perquè s'inaugura la tercera exposició de fotografia Menorca Starlight amb les imatges que han participat en el concurs de fotos del cel nocturn de Silla durant l'acte. A més, es farà també el lliurament de premis.
Milions d'estrelles banyaran el cel i la nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers.
I amb en Xanguito Família, amb un anam, demà tornem, com sempre, aquí puntuals a les 12, després del butlletí. Vos esperam. Una forta abraçada a tot l'equip del Dia Menorca.
D'aquesta terra ens esperen més enllà de tantes portes.